Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears és la segona comunitat autònoma de tot l'estat amb la xifra més alta d'avortament. Segons les darreres dades, a les Illes es varen notificar 3.300 interrupcions voluntàries de l'embaràs l'any 2024, 100 més que l'any anterior. Més del 60% es practiquen en els hospitals públics de les Illes, segons el govern. Maria Josep Gibert és la presidenta de la Societat Balear d'Anticoncepció.
Des del govern, es garanteix que una dona que consulta per jo primari i diu jo no vull continuar amb aquest embaràs, i do una setmana abans se li farà una ecografia i se diurà donar un quimí. No? Llavors, està un altre tema que la sanitat pública se sol oferir la interrupció legal d'embaràs del mètode farmacològic.
Justament aquesta setmana entra al Congrés el debat sobre la reforma de la Constitució per blindar l'avortament a la Carta Magna. Dilluns, dia 27 d'abril. I des d'avui fins dijous, els metges tornen a la vaga.
És la tercera aturada que els sindicats convoquen i es repeteix una setmana cada mes. L'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims. Els metges reclamen un nou estatut marc que en millori les condicions de feina.
I també continua la vaga convocada per les famílies a l'escola de Son Pisà de Palma.
Els pares i mares han decidit no dur els menors a classe en protesta per la incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Avui a hora baixa, els familiars estan convocats a una reunió a la Conselleria d'Educació.
I també continuen les protestes dels educadors de 0 a 3 anys.
Avui a hora baixa està previst que comenci la primera de les tres mobilitzacions que els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'STEI han convocat per acabar amb la precarietat del sector.
I de la política, Cristóbal Marquès ha estat elegit, reelegit president del Partit Popular de Menorca amb el 99,30% dels vots.
La formació ha celebrat aquest diumenge el Congrés Insular. La trobada ha escenificat la unitat del partit i ha servit per marcar el full de ruta dels pròxims 4 anys.
Per això defensam una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que els joves puguin quedar a Menorca.
I de l'exterior, quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat l'actuació dels serveis de seguretat.
I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world.
En una entrevista a la CBS ha dit que entén la vida, que vivim en un món de bojos. En unes declaracions que ha fet després de saber que minuts abans de l'atac, l'assaltant Cole Allen, que roman hospitalitzat, havia enviat un manifest a la seva família on identificava els membres del govern republicà com a objectius.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada amb sol i amb temperatures màximes a l'alça. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui començàvem la setmana amb un dilluns de temps tranquil. En general esperam veure moltes estones de sol al llarg del dia, podríem veure alguns intervals de núvols, sobretot a Eivissa i Formentera, però s'ha d'acabar imposant el sol amb el vent bufant de component est en conjunt fluix. Esperam estones de vent de gregal, això desplaçaria les temperatures màximes, les més altes a punts del ponent de Mallorca i bandes del sud-oest d'Eivissa. En aquests indrets podríem veure alguns registres propers als 24, 26, puntualment als 27 graus. A Menorca també les temperatures màximes fregarien aquests 22 i 24. La situació marítima també bastant tranquil·la a tot arreu, marejol en qualque ral puntual de maró, i aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies. Demà cert que tindrem matisos, perquè començarem en sol a Mallorca i a Menorca, però a mesura que avanci el dia arribaran núvols de base alta, començant per Eivissa i Formentera i avançant cap a la resta. De fet, també vendrien acompanyats de pols en suspensió, una calitja que podria ser més present també entre dimarts i dimecres. Les temperatures màximes demà encara poden pujar qualque grau més.
I en els esports, al Mallorca que acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Tot i la derrota contra l'Alavés, els vermells no cauen en zona vermella gràcies a la victòria de l'Osasuna contra el Sevilla. El Mallorca, que tan sols ha sumat un punt en les dues darreres jornades, es disseta a un punt del conjunt sevillista, que és qui marca el descens. Tot això a falta que es disputi el partit entre Espanyol i Llevant d'avui vespre, en el qual els granotes haurien de guanyar per 3 gols de diferència perquè el conjunt mallorquinista entrés en descens. El pròxim partit del Mallorca serà divendres al camp del Girona. I en bàsquet, l'Èstia Menorca s'ha assegurat jugar el play-off d'ascens a la Lliga ACB, això després de la seva victòria contra l'Ourense, i el Palmer Bàsquet ha sortit provisionalment del descens després de guanyar l'Alacant.
Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles, en Cel López i Neus Pericàs. Comença.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Més del 60% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es practiquen en els hospitals públics de les Balears, segons avança el govern. Les Illes enllacen ja 3 anys seguits d'augment d'avortaments i som la segona comunitat amb la xifra més alta de tot l'Estat, només per darrere de Catalunya. Les darreres dades eleven en més de 3.300 les interrupcions voluntàries de l'embaràs notificades, 100 més respecte de l'any 2023, parlant de la segona xifra més elevada en 25 anys. En la mateixa setmana que entra al Congrés el debat sobre la reforma de l'article 43 de la Constitució per blindar l'avortament a la Carta Magna, aquí a les Illes s'està enllestint el decret del registre de metges i personal d'infermeria objectors de consciència.
Una relació de noms de professionals sanitaris totalment confidencial que pretén quantificar el nombre que estan disponibles en els hospitals públics per garantir aquest dret. El registre, pendent dels dictàmens del Consell Econòmic i Social, del Consultiu, de l'IBEDONA, arriba després del requeriment del govern espanyol a les comunitats com les Balears, que no l'han presentat. També són, per exemple, Madrid, Aragó i Astúries. En tot cas, l'executiu de Marga Proens assegura que aquest dret està del tot assegurat. Així ho confirma la presidenta de la Societat Balear d'Anticoncepció, la doctora Maria Josep Givert.
Des del govern, jo es garanteix que una dona que consulta atenció primari i diu, jo no vull continuar amb aquest embaràs, i una setmana abans se li farà una ecografia i se li haurà donat un químic. No? Llavors, està un altre tema que a sanitat pública se sol oferir la interrupció legal d'embaràs del mètode farmacològic.
També confirma l'assistència a l'avortament a tota la xarxa pública el cap mèdic de l'Hospital de Sant Llatge, el ginecòleg Javier Agüera, però matisa en determinats supòsits com un embaràs avançat. Es deriven a clíniques privades algunes intervencions que requereixen quiròfan per la mida gran del fetus amb més professionals sanitaris. Els entrebancs comencen a partir de les 14 setmanes de gestació.
Si jo he de preparar un quiròfan on hem d'intervenir administratius, personal auxiliar, personal d'infermeria, celadors, anestesistes, etc., pues és més fàcil que en què alguna persona pues, mostri alguna objecció. Entonces, en determinats casos d'aquest tipus.
També es fan a la pública els casos d'avortaments en aquelles dones amb edat gestacional avançada, situacions que poden tenir un risc. La directora de Vull Avortar, de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Alicia Aldebert, avisa d'algunes desigualtats.
Entre la setmana 14 i la setmana 22 ens estem trobant moltes dificultats d'accés a l'avortament de les dones de les Illes perquè realment això no s'està fent als hospitals públics i moltes d'aquestes dones han de sortir de les Illes i han d'anar a Catalunya o han d'anar al País Valencià.
6 de cada 10 dones que avortaven no havien usat cap mètode anticonceptiu i prop de la meitat eren migrants.
Sobretot amb immigrants llatines, llatinoamericanes. Clar, a vegades la gent es pensa que perquè parlen castellà i perquè ens poden comunicar amb ells de manera fàcil. I doncs ja està, no? Que va, aquí hi ha una sèrie de barreres socials i culturals tremendes. També és veritat que moltes d'elles són bares monoparentals.
Si feim un cop d'ull a les franges d'edat, minven els casos d'adolescents que se sotmeten a un avortament voluntari, però sí que augmenten significativament les dones al final de la vintena. 2 de cada 3 interrupcions voluntàries es fan en entre els 20 i els 35 anys.
I els metges tornen a la vaga des d'avui i fins dijous. És la tercera aturada estatal de la tanda que sindicats de la professió convoquen una setmana al mes. De nou, l'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims, però, com ja ha passat en anteriors ocasions, es preveu que s'ajornin centenars de cites, proves diagnòstiques i cirurgies programades. Miguel Lázaro, president de Cimeval, dius que els metges estan al límit.
queremos que no haya guardias de 24 horas, que trabajar igual que el resto de los profesionales. Queremos 35 horas semanales y el resto horas extraordinarias, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, se trata aquí de un cambio importante dentro de lo que es el modelo de la sanidad pública.
Els facultatius reclamen un nou estatut marc que millori les condicions de feina.
Aquests darrers dies han fet assemblees on exposen els motius. Per exemple, Carlos, cirurgià, lamenta que la jubilació és insuficient.
Que hacemos guardias y no contribuye este tiempo para la jubilación. El que no pueda o no quiera continuar, que no perdamos dinero, que este tiempo de guardia cuente para jubilación.
També la doctora Margalida Mestre reclama una millor conciliació.
Fa uns anys ja sabeu que hi ha una fuga, tant a la privada aquí a nivell de Mallorca i també se'n van a l'estranger perquè les condicions de feina són millors, poden combinar la vida personal amb la vida laboral d'una manera millor i estan més reconeguts.
I Ramon Guitart, també metge a l'Hospital de Manacor, lamenta la sobrecàrrega de burocràcia.
És vera que l'informàtica ens havia d'ajudar, però ja que ja ens ha donat moltíssima més feina burocràtica actualment, pues un pacient ens du un munt de feina en quant a tema informàtic, de gestionar moltíssim d'informes, proves, revisar analítiques.
Cada dia, a les 8:30, els facultatius es concentraran a les portes dels hospitals. També han convocat manifestacions el dimecres hora baixa al passeig de Vara de Rei d'Eivissa i al passeig del Born de Palma.
I precisament ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, va reconèixer que les reivindicacions dels metges són legítimes, tot i això defensa que fins ara s'han assolit diversos acords i subratlla que ha estat durant el seu mandat que el debat de l'Estatut Marc s'ha recuperat després d'haver estat en un calaix des de l'any 2007.
Las reivindicaciones legítimas de los profesionales a las cuales yo me sumo, de malestar por 20 años en los que nadie ha tocado ni ha cambiado una ley marco, bueno, que es el principio del cambio de las condiciones laborales, creo que no se corresponde con la convocatoria de huelga. Lo he dicho y lo diré, ¿no? Yo creo que tanto las comunidades, las asociaciones de pacientes, el foro de la profesión médica, le hemos pedido a los sindicatos que desescale el conflicto y que sigamos hablando, porque hemos llegado a muchísimos acuerdos.
Diu que perquè els metges no tinguin guàrdies de 24 hores, no només és necessari que ho fixi l'Estatut Marc, hi ha d'haver més personal disponible i això ho han de resoldre les comunitats autònomes. També continuen les protestes dels educadors de 0 a 3 anys. Avui hora baixa està previst que comenci la primera de les 3 mobilitzacions que els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han convocat per acabar amb la precarietat del sector. Serà davant la seu de la patronal Associació de Centres d'Ensenyament de les Illes al carrer Foners de Palma.
La seva principal reivindicació és que es compleixin les promeses fetes en el passat i s'aprovi un conveni autonòmic d'infantil que dignifiqui i unifiqui les condicions del sector. Actualment, moltes educadores i mestres cobren pràcticament el sou mínim interprofessional. Així ho detalla Sandra Serra, la vocal d'ensenyament concertat i privat de l'ESTEI.
És de justícia, no?, que un sector que té a les seves mans el futur de la nostra societat i que té una responsabilitat tan grossa, no només és assistencial, és una etapa educativa i se mereixen poder tenir un sou digne i unes condicions sociolaborals també. És de justícia.
A més de les reivindicacions salarials, els sindicats també sol·liciten que es redueixin les ràtios d'infants a les aules perquè millori l'atenció que reben. Pepa Ramis és representant d'Educació de 0 a 3 anys de Comissions Obreres.
És el moment que les educadores, mestres i la resta de professionals de la comunitat educativa que estan dins el 03 donin aquesta passa, denuncien les seves jornades maratonianes, denuncien que no tenen prou temps per atendre a 18 infants a dins una classe, a 12 infants o a 8 nadons, que això és el que dictaminen els nostres decrets de mínims i les nostres ràtios.
Els sindicats avisen que si les patronals no seuen a negociar, com han fet fins ara, la conflictivitat anirà a més. La pròxima passa és una vaga a tot l'Estat. De moment estan convocades altres protestes els dos primers dilluns de maig, enfront de la seu de Pimem i el dia 11 a la plaça d'Espanya de Palma.
I els familiars de l'escola de Sant Pisà de Palma estan convocats avui a una reunió a la Conselleria d'Educació. Es preveu que parlin de la polèmica incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Des de la setmana passada, bona part de les famílies han decidit no dur els infants a classe en senyal de protesta.
Han acordat continuar amb la vaga fins que hi hagi una resposta que considerin positiva i de manera paral·lela estan organitzant actes de protesta protesta a les portes del CEIP Sant Pisà. A principi de curs ja es va viure una mesura de protesta molt similar per la incorporació d'aquest mateix docent a l'escola de Sant Sardina. Fins ara el govern ha defensat que està lligat de mans i que no té manera d'evitar que exerceixi si ha obtingut el lloc de feina de manera legal a través de la llista d'interins. Arran d'aquest cas, dijous, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va avançar que el govern central treballa en una norma perquè els condemnats per assetjament a menors no puguin exercir la docència.
Hem arribat a les 7:15 del matí. I anem ara amb la política. El Partit Popular de Menorca inicia una nova etapa amb Cristóbal Marquès al capdavant de la formació. En el Congrés Insular d'aquest diumenge, el Club Marítim de Mahó ha estat elegit president en gairebé el 100% dels suports. Una cita que serveix per fixar el rumb polític del partit de cara a les pròximes eleccions. Carles Marquès.
Entre abraçades, felicitacions i imatges de celebració, Cristóbal Marquès s'ha convertit aquest diumenge en el gran protagonista del Congrés del Partit Popular de Menorca, després d'obtenir un suport gairebé unànim del 99,31% dels vots. Una trobada que ha escenificat la unitat del partit i ha servit per renovar els òrgans de direcció i aprovar la ponència política que marcarà el full de ruta dels pròxims 4 anys. Un programa resumit en més habitatge, millors connexions i gestió per damunt d'ideologia. Cristóbal Marquès és el nou president del Partit Popular.
Per això defensem una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que els joves puguin quedar a Menorca.
El Congrés ha comptat en la participació de la presidenta del Govern i del Partit de les Illes, Marga Proens, i de la vicesecretària de Regeneració Institucional de PP, Cuca Gamarra, que han elevat el to polític de la jornada. La dirigent estatal ha acusat Francina Armengol d'haver donat cobertura a una presumpta trama corrupta durant la pandèmia en referència als informes de l'AUCO. Sentim Cuca Gamarra.
Que mientras los españoles luchábamos contra un virus, desde la incertidumbre, desde el miedo, había quien estaba abriendo las puertas a la corrupción. Y eso lo hizo Francina Armengol.
Per la seva banda, Marga Proens ha carregat contra la falsa superioritat moral de l'esquerra i ha reivindicat l'autèntic menorquinisme, ha dit, que representa el Partit Popular. La sentim.
I va dir en Tobal, el menorquinisme del Partit Popular. L'únic menorquinisme que hi ha en aquest moments és el del Partit Popular. L'únic.
El PP menorquí tanca així el Congrés amb noves cares a la direcció, un missatge d'unitat interna i un programa centrat en l'habitatge, la connectivitat i el model turístic basat en el valor i no en el volum.
I Vox ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució del govern d'Espanya que pretén retirar el monòlit de Safaxina de Palma. Recorden que fa un mes la secretària d'Estat de Memòria Democràtica el va incloure dins el catàleg d'elements franquistes per haver estat construït l'any 1948 en homenatge a les víctimes del creuer Balears, responsable d'accions com la desbanda.
El recurs d'alçada és un tipus de recurs que permet impugnar un acte administratiu en la mateixa via administrativa abans de judicialitzar el cas. És a dir, el mateix govern d'Espanya serà l'encarregat de resoldre aquest recurs. Vox defensa que esgotarà totes les eines legals al seu abast a fi d'evitar que Safaxina tombi i acusa el govern de Pedro Sánchez de dividir els espanyols com a eina política. Per contra, reivindica el valor històric, també artístic i arquitectònic, del monument a Safaxina.
Passen 18 minuts a les 7.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuen les festes d'obertura de les principals discoteques d'Eivissa. Avui és el torn de DC10, mentre que a nit va obrir Ushuaia. Milers de persones han participat aquest cap de setmana en les festes d'inici de la temporada en els locals d'oci de l'illa. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
En general, en els grans clubs les entrades bàsiques ronden els 100 euros o més i sense consumició, preu que pot oscil·lar entre els 15 euros per una aigua o 25 per una copa. La despesa dels assistents sol ser entre els 150 i 200 euros de mitja.
Me sale barato porque lo compro con mucho tiempo y tampoco me dedico a pedir bebidas ni nada.
Unos 200, 250 euros.
Con entrada y con todo.
Con entrada y las consumiciones. Me he cogido el pack de consumiciones.
Bueno, creo... Depende cuánto te bebes, pero normalmente 150, 180, casi 200.
Solo para Ushuaia, como 100 euros.
Vale, que ya bebemos afuera.
Un preu que es considera car, però molts pensen que val la pena.
Precios inasumibles. Inasumibles ni siquiera para la gente extranjera. Es imposible pagarlos.
Son algo elevados, pero bueno, viendo el turismo y viendo todo, supongo que hay que pagar. Es lo que toca.
Vale mucha pena. Ibiza, el mejor lugar del mundo de discoteca y de todo.
Avui migdia obri la discoteca DC10, tancant així la marató d'openings de tot el cap de setmana que ha portat a l'illa més de 30.000 persones.
Les festes d'obertura dels locals d'oci d'Eivissa donen el sus a la temporada turística de l'illa, un sector, el del turisme, que veurà com els seus gairebé 200.000 treballadors cobraran un 4% més. És el que s'acorda el conveni d'insignar l'any passat. A partir d'ara, la majoria d'empleats d'hotels, de bars i de restaurants ja fregaran els 1.800 euros.
Un augment del sou que satisfà bona part de les plantilles, però d'altres apunten que és insuficient per fer front a l'encariment del cost de la vida amb els preus de productes de primera necessitat disparats. A la nòmina d'abril, que es farà efectiva en uns dies, treballadors de bars, també restaurants, hotels i discoteques percebran aquest augment.
Molt bé, molt bé. Tot el que sigui una subida.
M'alegro que suba un poco más, si puede ser.
El dia 5 cobram i estem molt contents perquè el nostre sector és molt complicat.
Tenemos más gastos y va bien tener la nómina un poquito más alta.
Sí que se aprecia, pero no te salva de lo que es la vida diària.
En canvi, els empresaris asseguren que han hagut de fer un esforç econòmic important a fi d'assumir aquestes nòmines, tot i estar previst en el conveni des de fa un any. Ho exposen Anaïs Perrot, presidenta de l'Associació de Restauració de Vall de Solla, i Lluís Rullan, president de l'Associació Hotelera de Solla i de la Serra de Tramuntana.
Molt per un esforç, però també consideram que tot ha pujat molt.
Totes les empreses ja ho tenien assumit i ja ho havien posat en el pressupost, per tant, suposa que no ha d'haver cap problema amb ningú.
I un altre col·lectiu, el dels autònoms, reclamen una millora per rebaixar la quota a aquells treballadors per compte propi que menys ingressos obtenen. L'any 2023 va entrar en vigor la nova forma de càlcul de la cotització d'autònoms. L'objectiu era pujar les bases per millorar el seu escut social. Es varen establir 13 trams segons els ingressos previstos en quotes mínimes d'entre 205 i 607 euros.
El president de la Unió d'Associació de Treballadors Autònoms de les Illes Balears, Jeroni Balcaneres, valora positivament el nou sistema, si bé reconeix que encara necessita moltes millores. Per començar, la rebaixa de la quota pels que manco guanyen o directament hi perden, cosa que ara es negocia amb el govern central.
Això és el que es canviarà presumiblement en breu i s'adaptarà un poc més. Aquestes quotes baixaran encara més i s'adaptaran un poc més a la realitat, perquè si no, el que havia previst fins ara era un augment de quotes progressives, però clar, el 2028, per exemple, acabàvem aquestes rentes més baixes que acabàvem pagant quasi 300 euros. Era absolutament...
El col·lectiu compren que per aconseguir equiparar-se en prestacions socials als empleats per compte aliena cal incrementar la seva cotització, però de manera proporcionada.
I més enllà de les negociacions amb el Ministeri, que no es preveu que es materialitzin fins l'any que ve, el 2027, la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms ha volgut enviar un missatge d'urgència en forma de manifestació a diferents ciutats d'Espanya, entre elles Palma, aquest diumenge. Una vintena de persones s'hi han sumat i, entre d'altres qüestions, han demanat més facilitats per conciliar.
Te sientes ahogado con todo. No es solo los impuestos, también la cuota. Si nos pusimos malos, no hay derecho de tener niños, no te puedes casi ni jubilar.
La conciliació amb el meu bebé i les meves enfermedades que he tingut aquests anys, pues és nul·la. Pràcticament no hi ha protecció.
I l'any passat, més de 300 contractes públics varen quedar deserts a les Balears, és a dir, cap empresa s'hi va interessar o no complir els requisits, el que suposa més de 109 milions d'euros públics aturats.
Dades que facilita l'empresa Interstia. Segons el tipus de contractes, la majoria són de serveis, 140, seguits dels d'obres, uns 130, i amb molta més distància els contractes de subministraments. Cada licitació deserta suposa una despesa, però sobretot un mal de cap per l'administració pública. Per trobar xifres similars de licitacions que quedaren desertes, ens han de remuntar, segons Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, la FELIP, abans de 2010.
Ja ens va passar això abans de la crisi de 2008 i 2010, que és que les empreses tenen molta feina. Clar, fer feina per l'administració, les empreses han de triar si fer feina per l'administració o per el sector privat. El sector privat sol pagar més. Per tant, les empreses estimen més anar al sector privat, ara que hi ha tanta feina.
I això suposa per a l'administració pública una gran pèrdua de temps, però també de dobbers.
que els preus pot ser que te pugin, com ha passat ara en la guerra d'Iran, que els preus ens han pujat, per tant, la licitació que hem de tornar a treure han de ser més altes, però el problema més gran és que si aquestes licitacions duen darrere algun tipus de subvenció, les subvencions tenen un termini. Si pospassam el termini per haver de tornar a treure la licitació, aquí pot crear un problema molt greu en els ajuntaments.
Tal com explica Norberto González, president del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Illes Balears, els ajuntaments disposen d'una sèrie d'alternatives quan tot això succeeix.
Lo puedes sacar por un procedimiento negociado, sin publicidad, pero no puedes tocar absolutamente nada, o bien lo vuelves otra vez a licitar e incrementas precios.
Les Balears són la desena comunitat amb els fons públics paralitzats, més de 109 milions, una llista que encatxala Madrid, amb 787 milions pendent d'adjudicar.
I tot i que els contractes que més queden deserts són els de serveis de major preu, són d'obres, per exemple, les dels jutjats de Manacor van quedar desertes dues vegades i es va acabar licitant per 20 milions, més d'un 30% superior de la quantitat inicial. Carlos Gómez és el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
L'enqueriment de la construcció aquí a Balears de vegades no és ben conegut a Madrid i els preus pels quals surten els concursos públics resulten poc interessants pels constructors que fan feina aquí a Silla. I això fa que s'hagin de repetir les licitacions, ens agreujant aquí que a partir d'una xifra encara hi ha un plus de tramitació que es pujarà a una altra instància com és el Consell de Ministres.
Motorista de 25 anys ha resultat ferit molt greu en un accident ahir vespre a prop de l'aeroport d'Eivissa. L'avís es va produir poc després de les 9 a la carretera de Sacalat, a uns metres de l'encreuament amb el camí dels Còdols. Per la gravetat de l'impacte, l'han traslladat d'urgència amb helicòpter a l'Hospital de Son Espases per ser operat.
A l'accident només es va trobar una persona implicada, el motorista, que va ser assistit i estabilitzat per dues ambulàncies. En un primer moment el van endur a l'Hospital de Can Misses, però després de fer-li una nova valoració es va considerar que el politraumatisme que patia era molt greu i que requeria una intervenció urgent. Per això va ser traslladat després a Palma.
I la Policia Nacional ha detingut una parella formada per un home espanyol i una dona sud-americana per un delicte relatiu a la prostitució i un altre d'afavoriment de la immigració irregular.
La parella es dedicava a reclutar dones al país d'origen d'ella per exercir la prostitució. Les duien a Mallorca, les allotjaven a una sèrie de xalets de la platja de Palma, cobraven entre 350 i 400 euros a les víctimes per llogar habitacions, amb la qual cosa guanyaven aproximadament 20.000 euros mensuals. Segons la policia, han detectat al manco 20 dones i un home víctimes de l'activitat d'aquesta parella.
I són ara les 7:27, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui posa atenció als Estats Units.
Sí, perquè el tiroteig, una trobada de corresponsals en Donald Trump, apareix poc o molt, però a tots els mitjans. Diari de Mallorca, per exemple, obre amb això, fotografia del seu titular, amb el seu titular i junt damunt la capçalera. Diu que va ser evacuat i les del seu tercer atemptat, destaca que és el tercer, a baix fotografia de la llongatada a Espilarí. Última hora per la seva banda, i canviant de tema, obre amb la missa rociera que va tancar a la Fira d'Abril de Palma. El titular explica que el nou bloqueig de Vox al Parlament deixa en l'aire, diu, les noves rebaixes fiscals pel que fa a l'habitatge. A dalt, també en petit i en fotografia inclosa, el tiroteig, el qual es va veure implicat Donald Trump. Dels digitals, Mallorca Diario diu que el 30% de residents a Mallorca són estrangers. Ara Balears, per la seva banda, segueix parlant d'aquest intent de suborn d'un empresari de golondrines i diu que ja posa sota sospita la resta d'empreses que s'hi dediquen. OK Balears, per la seva banda, sempre pendent dels successos, diu que una netejadora va robar 9.000 euros a un metge que guardava aquest dobbés a dins una capsa de sabates. No parla de presumpció fins al tercer paràgraf i ho relaciona també amb la migració. Seguim amb els diaris en paper editats a altres illes. El periòdico d'Eivissa, per exemple, treu a Donald Trump a la seva portada, però el titular gros el dedica a Sant Antoni, diu que comprarà dos locals a l'oest a fi d'esbocar-los i fer-hi altres coses. Diari d'Eivissa, per la seva banda, diu que a Vila es demanaren 600 peticions d'informes de vulnerabilitat, sabem, necessaris per aquest procés de regularització de migrants. Mentre que el Menorca diu que el Partit Popular parla de política, cerca ampliar la majoria amb la promesa de prioritzar els residents.
I dèiem que Donald Trump apareix a moltes portades, a la premsa estatal n'és el gran protagonista.
El País hi obria les totes 5 columnes en fotografia ben grossa. Diu, parla d'atemptat fallit, mentre que El Mundo la divideix entre una recordatòria de la pana elèctrica que es va produir fa un any i l'atemptat, que agafa una foto fora de context de Trump assenyalant-se amb un dit al front i diu que el presumpte terrorista volia matar-lo per traïdor i per criminal. Posa això darrer entre còmetes. L'ABC, per la seva banda, destaca que és el tercer intent d'assassinat contra Donald Trump en un clima, diu, de violència política. I La Vanguardia, per la seva banda, parla en aquest cas per l'atemptat de commoció als Estats Units.
Arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Les Balears són la segona comunitat autònoma de tot l'estat amb la xifra més alta d'avortaments. Segons les darreres dades, a les Illes es varen notificar 3.300 interrupcions voluntàries de l'embaràs l'any 2024. Són 100 més que l'any anterior.
A més, el 60% es practiquen en els hospitals públics de les Illes, segons avança el govern. Maria Josep Gibert és la presidenta de la Societat Balear d'Anticoncepció.
Des del govern, jo es garanteix que hi ha una dona que consulta per jo primari i diu, jo no vull continuar amb aquest embaràs, i do, una setmana abans se li farà una ecografia i se diurà donat un quimí. No? Llavors, està un altre tema que a sanitat pública se sol oferir la interrupció legal d'embaràs del mètode farmacològic.
Justament, aquesta setmana entra al Congrés el debat sobre la reforma de la Constitució per blindar l'avortament a la Carta Magna.
I des d'avui fins dijous els metges tornen a la vaga.
És la tercera aturada que els sindicats convoquen i es repeteix una setmana cada mes. L'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims. Els metges reclamen un nou estatut marc que en millori les condicions de feina. Són Miguel Lázaro, president del sindicat Cimeval, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
Queremos que no haya guardias de 24 horas, que trabajar igual que el resto de los profesionales. Queremos 35 horas semanales y el resto horas extraordinarias, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, se trata aquí de un cambio importante dentro de lo que es el modelo de la sanidad pública.
Las reivindicaciones legítimas de los profesionales, a las cuales yo me sumo, de malestar por 20 años en los que nadie ha tocado ni ha cambiado una ley marco, bueno, que es el principio del cambio de las condiciones laborales, creo que no se corresponde con la convocatoria de huelga.
També continua la vaga convocada per les famílies a l'escola de Sant Pisà de Palma.
Els pares i mares han decidit no dur els menors a classe en protesta per la incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Avui, hora baixa, els familiars estan convocats a una reunió a la Conselleria d'Educació.
I segueixen també les protestes de les educadores de 0 a 3 anys.
Avui, hora baixa, està previst que comenci la primera de les tres mobilitzacions que els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estei han convocat per acabar amb la precarietat del sector.
I de la política, Cristóbal Marques ha estat reelegit president del PP de Menorca amb el 99,30% dels vots.
La formació ha celebrat aquest diumenge el Congrés Insular. La trobada ha escenificat la unitat del partit i ha servit per marcar el full de ruta dels pròxims 4 anys.
Per això defensem una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que els joves puguin quedar a Menorca.
I un motorista de 25 anys ha resultat ferit molt greu en un accident ahir vespre a prop de l'aeroport d'Eivissa.
L'avís es va produir poc després de les 9 a la carretera de Sa Caleta, a uns metres de l'encreuament amb el camí d'Escòdols. Per la gravetat de l'impacte, l'han traslladat d'urgència amb helicòpter a l'Hospital de Son Espases per ser operat.
I això quan continuen les festes d'obertura de les principals discoteques d'Eivissa. Avui és el torn de DC10, mentre que nit va obrir Ushuaia.
En els grans clubs, les entrades bàsiques ronden els 100 euros o més i sense consumició. Preu que pot oscil·lar entre els 15 per una aigua o els 25 per una copa. Un preu que n'hi ha que troben car, mentre que d'altres pensen que val la pena.
Precios inasumibles. Inasumibles ni siquiera para la gente extranjera. Es imposible pagarlos.
Son algo elevados, pero bueno, viendo el turismo y viendo todo, supongo que hay que pagar. Es lo que toca.
Vale mucha pena.
Ibiza, el mejor lugar del mundo de discoteca y de todo.
I de l'exterior, quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat l'actuació dels serveis de seguretat.
Tot això després de conèixer un manifest de l'assaltant Cole Allen, que deia que no estava disposat a permetre que un pedòfil, violador i traïdor cobreixi les seves mans amb els seus crims. Durant una entrevista al programa 60 Minutes a la CBS, Trump ha contestat això.
I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
Ha assegurat que no és un pedòfil i ha retret a la periodista que llegís aquest fragment. El text escrit per Allen identificava diversos membres de l'administració Trump com a objectius.
I sapiguem ara quina previsió del temps tindrem aquest dilluns. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, encetam la setmana amb un dilluns de temps molt tranquil, en general ambient assolellat, amb permís d'alguns intervals de núvols, sobretot cap al sector de les Pitiüses, amb el vent bufant de component est i amb les temperatures màximes més altes, sobretot a punts del ponent de Mallorca i bandes del sud-oest d'Eivissa. En aquests indrets, els registres podrien arribar a tocar els 24 i els 26 graus. Estones el vent bufaria de gregal. La situació marítima també, en general, serà tranquil·la, amb àrees de marejol, qual que arrela puntual de maró. I demà tindrem una situació semblant. És cert que tindrem major presència dels núvols, començant per Eivissa i Formentera i avançant cap a la resta a mesura que avanci el dia. A més, aquests núvols de base alta vendran acompanyats de pols en suspensió, una calitja que també ens acompanyarà amb vistes a dimecres.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35, encetam els esports avui parlant del Mallorca, que acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Tot i la derrota contra l'Alavés, els vermells no cauen en zona vermella gràcies a la victòria de l'Osasuna contra el Sevilla. El Mallorca, que tan sols ha sumat un punt en les dues darreres jornades, és 17è, o un punt del conjunt sevillista, que és qui marca el descens. Tot a falta que es disputi el partit entre Espanyol i Llevant d'avui vespre, en el qual els granotes haurien de guanyar per 3 gols de diferència perquè el conjunt mallorquinista entrés en descens. A falta de 5 jornades per acabar el campionat, el Mallorca és el pitjor equip de la Lliga a domicili i el pròxim partit és precisament fora a casa. Els vermells visitaran Montilivi per jugar contra el Girona divendres a les 9 del vespre. A més, ahir es varen disputar aquests altres partits, el Rayo Vallecano 3, Real Societat 3, l'Oviedo 1, Elche 2, el mallorquí Pedro Vigas va fer el primer pel conjunt valencià i el Villarreal 2, Celta 1. Més futbol a la segona federació amb les seves respectives victòries. L'Atlètic Balear s'assegura la segona posició i el Poblense la tercera. D'una banda, els blanquiblaus varen guanyar per 3-1 al Terrassa amb gols d'Ivan López, Moja Keita i Jaume Tovar, i amb el mateix resultat, 3-1, el Poblense sumava 3 punts al derbi contra el Porreres en un partit on Francesc Fullana va fer un hat-trick. Sentim el golejador.
No, mira, primer he tingut la primera falta que no ha anat tan bé i després... seguir confiant i tenir el peu que a vegades cap de setmana no el tenen tan fi que cap de setmana sí, i mira, ha servit per aconseguir aquests 3 punts que molt mantenen allà dalt i bé, contents i feliços d'aquest partit i la temporada que estem fent.
I a l'altre derbi, empat a 2 entre Societat Esportiva Eivissa i Andratx. L'equip de Raül Casany no passa de l'empat, com dèiem, i es jugarà així la salvació la darrera jornada. I un darrer punt en futbol, perquè Mariona Caldentey amb l'Arsenal ha agafat avantatge a les semifinals de la Champions després de guanyar per 2-1 a l'Olympique de Lió. Els partits de tornada de la competició europea es jugaran aquest pròxim cap de setmana. El Barça de Catacoy i Patrick Jarro rebrà diumenge al Camp Nou el Bayern de Múnich amb l'1-1 de l'anada i l'Arsenal i l'Olímpic jugaran dissabte. En bàsquet, l'Estia de Menorca jugarà la fase d'ascens a la Lliga ACB. A falta de 2 jornades per acabar la Lliga regular, el club menorquí ha certificat que acabarà entre els 9 primers classificats després de guanyar l'Ourense per 73-70. Serà la primera vegada que l'Estia tractarà de pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
Una vez aquí hay que soñar fuerte y estando en playoff estoy convencido que vamos a mostrar un Menorca, un Estia y una Isla muy competitiva, y quien quiera bajarnos de la competición seguramente tenga que hacer las cosas muy bien.
D'altra banda, el Palmer Bàsquet ha sortit provisionalment del descens després de guanyar l'Alacant per 77 a 68. I l'Azul Marino, que va aixecar la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga Challenge dissabte a Castelló, va celebrar el títol ahir en una festa organitzada pel club a Son Moix. Les mallorquines varen guanyar 54 a 89 el darrer partit, com dèiem, a la pista del Castelló, tancant així una temporada històrica amb 29 victòries en 30 jornades. En motociclisme, el Gran Premi d'Espanya MotoGP, Joan Mir va ser 15 i Augusto Fernández, que corria el circuit de Jerez amb una invitació, ha acabat en la posició número 20. La victòria va ser per Àlex Márquez, el seu germà Marc no va poder acabar i Marco Besecchi continua liderant el Mundial. Sentim Joan Mir i Augusto Fernández.
De Jerez no és fàcil adelantar i he pogut arribar fins als punts. No... hem fet una carrera acceptable, però tampoc res de l'altre món. No.
Una pena la carrera, m'he quedat fora freno de darrere a la segona volta i ha condicionat tota la carrera. He intentat acabar la carrera fora caure per fer totes les voltes i també entrenar. Feia temps que no corria aquí, des de València, així que personalment per entrenar i estar preparat per la pròxima carrera, que serà Barcelona per jo.
I a Moto2, Izan Guevara va acabar en setena posició. Amb aquest resultat, el mallorquí perd la segona plaça de la classificació general i baixa la tercera en 43 punts. Sentim, Izan.
La verdad que ha sido muy mental esas últimas 10 vueltas porque el delantero lo tenía muerto, he hecho muchas salvadas. Pero nada, la verdad que contento con este resultado porque podría haber sido peor.
I en pàdel, Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea han perdut la final del Premier Pàdel de Brussel·les. La menorquina i l'argentina van caure per tercer torneig consecutiu davant les número 2, Bea González i Paula José María. En aquesta ocasió, la final es va resoldre en 2 sets, 7-5 i 6-2.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Dauni Més. La Fundació Dauni Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.daunimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Dauni Més.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:42. Faim ara la primera entrevista de l'Informatiu Matí. La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Balears presenta avui l'informe de seguiment de la contractació pública i social a les illes del 2025. Es tracta dels serveis reservats per a empreses d'inserció i centres especials d'ocupació de govern, de consells insulars i dels ajuntaments. El 2024, les empreses d'inserció social varen augmentar els seus ingressos anuals un 30% i els llocs de feina un 13%. Per parlar-ne, saludam Jordi López, president de la xarxa. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Han continuat augmentant les contractacions al 2025?
Han augmentat un 50%, han arribat fins a 11.400.000 euros. Això són adjudicacions públiques que només se destinen a centres especials d'ocupació que contraten a persones amb discapacitat o bé a empreses d'inserció que contraten a persones en situació de vulnerabilitat social.
Per tant, les xifres són positives amb aquest increment.
Sí, en primer lloc, el que hem de fer és posar en valor aquest increment del 50% fins a arribar a 11.400.000 euros. Som una de les comunitats autònomes capdavanteres en aquesta fórmula que contempla la normativa sobre contractes públics, que són els contractes reservats per a empreses d'inserció i per centres especials d'ocupació d'iniciativa social que permeten afavorir l'ocupació per a aquests col·lectius que tenen més dificultats.
Aquesta és una de les conclusions més destacades d'aquest informe que presentau avui, corresponent al 2025. No sé si hi ha qualque punt més que vulgueu destacar d'aquest document.
Bé, per una banda, a part de la part més positiva de posar en valor els bons números que tenim en 2025, també és vera que detectar marge de millora, és a dir, que encara hi ha deficiències i mancances que, si se corregeixen, podran afavorir incrementar l'impacte positiu que té aquesta contractació pública social sobre la contractació de persones en situació de vulnerabilitat o de persones amb discapacitat. Parlant, per exemple, de que hi ha molt pocs serveis, sobretot si concentren en els serveis de jardineria, de recepció i control d'accessos i de gestió de residus, però, evidentment, si fossin capaços de diversificar els serveis, podríem incrementar aquest contracte reservats per programes d'empreses d'inserció i de centres especials d'ocupació socials. També notem a faltar que en determinats casos hi hagi contratació específica per a empreses d'inserció i també millorar que en aquests contractes, a l'hora d'adjudicar-los, tinguin més pes els criteris de qualitat i no tant els criteris de preu, perquè d'aquesta manera se puguin oferir serveis de qualitat d'acord amb el principi de la millor relació qualitat-preu.
I aquesta ampliació dels serveis i de les contractacions, a quines altres àrees es podrien fer, que és el que proposeu?
Bé, nosaltres el que proposem és que se faci una planificació en el sector, és a dir, que se segui conjuntament les administracions públiques i les entitats socials per conjuntament quins serveis poden ser objecte de contractació reservada. Per exemple, val la pena potenciar activitats econòmiques, per exemple, en l'àmbit de, per exemple, de serveis de manteniment o de serveis de manteniment d'edificis o d'espais naturals, etc. Això és una feina que s'ha de fer conjuntament entre les administracions i el propi sector. El que sí que és ver és que a dia d'avui una de les limitacions o les colls de botella que limiten la contractació reservada per a empreses d'inserció i el centre especial d'ocupació d'iniciativa social és que se concentra en pocs serveis. És ver que també hi ha altres serveis minoritaris, per exemple, temes de neteja viària o neteja de platges, serveis d'impremta, etc., però pensem que aquest fet, aquesta limitació, s'ha de treballar conjuntament entre les diferents administracions i el sector de les empreses d'inserció i del centre especial d'ocupació social.
Hem de recordar que hi ha 6 empreses d'inserció que formen part de la xarxa, pertanyen a les entitats Projecte Home, Càritas, Mallorca, Menorca i a la Fundació Deixalles. Avui a les 10:30 presentau aquest informe de seguiment de la contractació pública social a les Balears corresponent al 2025, que són les darreres dades que teniu. N'han parlat en Jordi López, el president de la xarxa. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I continuem ara parlant d'una entitat, l'Associació de Mares Fredines per l'Elecció, que ha constituït una delegació a les Balears. Recorden que és un model de família que creix i per això reivindiquen els seus drets.
Fa 20 anys es va constituir en l'àmbit estatal i a les Balears era l'únic lloc que quedava sense representació. Pilar Castellanos és la presidenta d'aquesta associació.
Su orografía y su situación geográfica es más difícil hacer tribu, porque al final en la península, pues sobre todo al final coges el coche y es verdad que a pesar del coste de la gasolina no es lo mismo que tener que coger un avión o un barco. Eso es casi el único modelo de familia que crece, o sea que a nivel de fomentar la natalidad los políticos creo que deberían escuchar mucho porque tenemos mucho que decirles y mucho que aportar.
El fet de no tenir altre pare o mare, els fills i filles ho viuen amb total normalitat. Això sí, estan preparats per desactivar qualsevol pregunta fora de lloc.
Mi madre me enseñó a decir pues eso, que mi madre decidió tener un hijo sola y que ni soy adoptado, ni mi padre se ha muerto, ni nada de eso.
La gente nos pregunta o a lo mejor se sorprenden, pero nosotras a veces hacemos humor negro, de ay, tu papá ha fallecido, no sé qué. y nos hace gracia, pero nosotros lo vivimos con total normalidad y no echamos nada en falta.
A tot l'estat, l'associació agrupa prop de 4.000 persones.
I de l'exterior, quan es compleixen 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que estava tranquil, defensa l'actuació del servei de seguretat i també assegura que l'atacant odia els cristians.
I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world.
En una entrevista a la CBS ha dit que entén la vida, que vivim en un món de bojos, unes declaracions que ha fet després de saber que minuts abans de l'atac l'assaltant Cole Allen, que roman hospitalitzat, havia enviat un manifest a la seva família on identificava els membres del govern del republicà com a objectius.
En l'escrit, Allen deia que no estava disposat a permetre, deia textualment, que un pedòfil, violador i traïdor cobreixi les meves mans amb els seus crims. Durant una entrevista al programa 60 Minuts de CBS, Trump contestava això.
I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person.
Com sentiu, deia que no és un pedòfil i ha retret a la periodista Nora O'Donnell que hagi llegit aquest fragment. Considera que són unes paraules escrites per una persona que està malalta. A més, a una entrevista anterior a la cadena Fox, Trump ha afirmat que l'atacant va actuar mogut per l'odi anticristià.
Well, they have some pretty good information. He had a lot of hatred in his
De fet, explica que el seu germà, el germà de l'atacant, s'havia queixat per les seves idees i que fins i tot ho havien denunciat davant les autoritats.
Davant d'aquesta situació, Donald Trump demana que s'acceleri la construcció d'una sala de ball pels grans esdeveniments. Mentrestant, la comunitat internacional ha condemnat l'intent d'atemptat contra el president nord-americà.
Entre ells, el president espanyol, Pedro Sánchez, que recordava que la violència mai és el camí. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a X, ha escrit que les discrepàncies es resolen amb paraules. També el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que és un dels grans aliats de Trump, recordem-ho, s'ha mostrat commocionat per aquests fets, però feliç que el president nord-americà n'hagi sortit il·les.
I a l'estat espanyol continua l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen contra la cúpula d'interior del primer govern de Mariano Rajoy. Avui, amb les compareixences de l'exsecretari general del PP, Javier Arenas, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i també el fill de l'extresorer, Luis Bárcenas.
Un judici que arriba al seu equador amb nous interrogants sobre la presumpta operació aquesta orquestrada entre els anys 2013 i 2015 per sostreure documents a l'extresorer que podien resultar comprometedors per al PP quan s'investigaven el cas Gürtel i la Caixa B, uns testimonis que arriben pocs dies després de la declaració de Mariano Rajoy. L'expresident, recordem-ho, va negar la destrucció de proves i que Bárcenas li hagués entregat un sobre en dobles.
I avui al Tribunal Suprem testifiquen agents de la Unitat Central Operativa de l'UCO de la Guàrdia Civil que investigaren les presumptes irregularitats comeses per l'exministre José Luis Ábalos, per Coldo García i per Víctor de Aldama.
I varen fer informes sobre els contractes de material sanitari durant la pandèmia. El judici entra en la seva quarta setmana quan està previst que els tres acusats prenguin la paraula davant el tribunal.
I l'Audiència Nacional examina avui Jordi Pujol per decidir si l'eximeix per demència.
L'expresident de la Generalitat compareix avui de manera presencial davant del tribunal que el jutja per la suposada fortuna oculta a Andorra. Dos metges forenses l'han d'avaluar per decidir si està en condicions o no de defensar-se, malgrat el deteriorament cognitiu que pateix. Fins ara, el patriarca havia pogut seguir el judici de forma telemàtica.
I tres mesos després de la tragèdia ferroviària d'Ademús, avui comença la comissió d'investigació al Senat sobre l'estat de la xarxa de tren amb la compareixença del president de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris.
Després de l'accident del tren de Còrdoba, en el qual moriren, recordem-ho, 46 persones, el president de la CIAF, Ignacio Barrón, obrirà el torn de paraula just aquest dematí. Al llarg d'aquesta setmana estan citats els presidents també de Renfe i el secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris, CEMAF.
I Toledo ha trencat el silenci amb un minut de renou contra la violència masclista i en record d'Alejandra, la dona morta, se senya en mans de la seva exparella.
Una iniciativa que ha estat convocada per la plataforma feminista 8M en un canvi d'actitud per les 17 dones assassinades per violència de gènere a Espanya en el caduint d'any.
Los silencios no valen y que tanto silencio está haciendo que las mujeres sigan siendo asesinadas. Entonces hemos decidido hoy romper con el silencio y como la plataforma feminista 8M no nos callan, vamos a hacer un minuto de ruido para recordar que Alejandra era una de nosotras y que al final ha sido asesinada por un hombre cuando estaba, debería estar protegida.
Recorden que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016, tots dos gratuïts, tots dos funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I un apunt més de la crònica internacional després de la trobada frustrada dels Estats Units, Iran a Islamabad, que deixa l'acord de pau en punt mort, Donald Trump avisa que no frissa per assolir un acord amb Teheran.
I assegura que el temps juga a favor dels Estats Units. El president nord-americà diu que les futures converses es faran per telèfon i no en viatges de llarga distància. El president Trump adopta una postura dura sobre les negociacions amb l'Iran, que avisa que faran per via telefònica i té clar que l'Iran, diu, no pot tenir una arma nuclear. Afegeix que no hi ha cap motiu per reunir-se.
Són ara les 7:54 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Que tenen en comú Robert Graves, Agatha Christie, Maria Antònia Oliver, que és allò que mescla patrimoni, poesia, música i teatre, i de les noves rutes, wow, que organitzen un any més la Mallorca Literària per fusionar paisatge i literatura. Ens ho explica Sandra Martínez.
I enguany, que Blai Bonet és protagonista, ha destacat la proposta de dia 31 de maig, que unirà poesia i arqueologia amb el títol Blai Bonet s'enfila a Consolació, i en què es visitarà l'enclau prehistòric més important del terme de Santanyí i les talaies de Can Jordi, tot lligant-ho amb l'obra de Blai Bonet, la seva poesia tel·lúrica de la pedra que fa pedres per acabar a Consolació. Carme Castells és directora de Mallorca Literària.
Volíem fer una col·laboració especial amb l'AUSA, que és aquesta associació de Santanyí que treballa tant pel territori en termes d'arqueologia, i volíem fer aquest vincle de la pedra com un element que uneix aquestes restes arqueològiques en la paraula de Blai Bonet, no? I cercant la seva poesia, les seves claus de relació amb el patrimoni històric.
Serà ja passat l'estiu quan puguem recórrer Palma amb les paraules de Maria Antònia Oliver amb motiu de la reedició del llibre i de l'estrena de Cròniques d'un mig estiu. Oliver serà protagonista per partida doble, amb una altra ruta centrada en el mite de Montcarrà. També ja per novembre sabrem la relació entre Agatha Christie i els misteris al Port de Pollença per mort dels 50 anys de la mort de l'escriptora. Però com es fa en el moment de triar, de programar aquesta activitat?
Molt movem amb aquesta línia de voler oferir rutes que saben que agradaran, que són més demandades, amb d'altres innovadores. Tenim una literatura extensíssima a Mallorca, d'autors locals, però també és una zona no només visitada i, per tant, descrita, sinó també imaginada, no?, per escriptors. I una part de la feina de programació de Suau és també anar fent lectures i anar fent recopilació de continguts que en el futur puguin configurar els continguts d'una ruta.
Robert Graves ja al mes de desembre posarà el punt i final als Suau d'enguany amb una ruta dramatitzada per les muntanyes de Deià.
I el cineasta argentí Adolfo Aristarain ha mort als 82 anys. Director essencial del cinema en castellà, deixa una filmografia marcada pel compromís social i la profunditat moral, i títols ja clàssics com Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo i Martinache.
Estretament vinculat a Espanya, on hi va viure i hi va treballar, Aristarain va construir una trajectòria admirada a banda i a banda de l'Atlàntic, tant Argentina com Espanya, sovint al costat de l'actor Federico Lupi, a qui li va fer dir, a Martinache, allò que pensava de les pàtries.
El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa.
La seva aparició, la darrera aparició pública que va fer va ser el 2024, va rebre la medalla d'or de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, i en la seva mort desapareix una de les grans veus del cinema iberoamericà.
I anit també es va apagar la darrera de les veus d'un dels grups més representatius de la Motown i de tota una època. Ha mort Nedra Talley, darrera component que quedava viva de les Ronettes, que sonen de fons, amb el seu immortal Be My Baby.
Itàlia comptava amb 80 anys i amb ella desapareix definitivament una de les formacions més icòniques del pop dels anys 60. La va formar aquesta formació de ronets al costat d'Estelle Bennett i de Ronnie Spector, que, com comprendreu pel nom, era la dona del productor musical, el mític Phil Spector. Amb elles va ser qui va posar en funcionament de manera més evident el que es va conèixer com la pantalla fònica. Consistia en enregistrar instruments, percussions, tot el que fos, que no deixés ni un sol segon sense so mentre sonava el disc, i acabar amb un fade-out que s'enduia la cançó en aquella efervescència constant de notes i de sons. Les Ronettes, idò, i la pantalla fònica de Phil Spector varen ser les que en varen treure més bon ús, i per això precisament ingressaren en el Rock and Roll Hall of Fame a l'any 2007.
Amb la música de les Ronettes, amb aquest Be My Baby, arribarem a les 8.